El 1971 arriba a Barcelona un jove escriptor argentí de mirada pura i brillant. Encara no té ni tan sols 30 anys de la que serà una vida breu, però aleshores això no ho sabia. Integrat en la contracultura, la seva ploma seria una de les que retrataria la Barcelona condemnada a desaparèixer amb l'arribada de la democràcia i la preparació dels Jocs Olímpics. Ell encara va conèixer el barri xino, el carrer de les Tàpies, les rònegues pensions, i tot un submón on els seus personatges, possiblement com ell mateix, es movien com peix a l'aigua, amb la dosi justa d'ironia i un punt d'humor negre sempre necessari per fer front a una realitat dura.
La posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor.
Benvinguts a Lectures des de Can Mans. Som l'Antoni Iglesias i el Cesc Llaveries de la Biblioteca El Carmel Juan Mercè i jo mateixa, Iris González, de la Biblioteca Gabriel García Márquez. Som una banda lectora, una unitat de destí en lo literari, emetent des de Ràdio Maconda.
Saca un socio calendario de bolsillo y grita.
La Biblioteca El Carmel Juan Mercè està especialitzada en novel·la barcelonina. N'hem llegit molta i us donarem la tabarra amb aquest tema. Després de dues primeres espases, com Juan Mercè i Mercè Rodoreda, avui parlarem d'un autor de culte molt més minoritari i gairebé oblidat, Raül Núñez.
Ja estan els culturetes aquests parlant d'autors que no coneix ningú, només per fer-se els gestos i els guais. Cago en tot! Serà de culte a lo desconegut, aquest Messi de les lletres amb qui han patat.
Que no t'enteres, follonero. Tot i que ara és un autor bastant oblidat, va tenir el seu moment de fama quan les seves novel·les van adaptar-se al cinema, com Sinatra o La rúbia del bar. Tot i que va debutar amb la recentment reeditada Derrama whisky sobre tu amigo muerto, malauradament ni tan sols a les biblioteques tenim tota la seva obra. Editors, necessitem que les torneu a publicar.
L'invierno en l'inquilino de la soledad que alguna vez de niño quiso ser su hermano.
Sinatra se parecía a Sinatra. Tenía 40 años, no era demasiado alto. Se había empezado a quedar calvo y llevaba el pelo muy corto. Había conseguido trabajo de portero de noche en la pensión donde vivía. Le salía su habitación gratis y le quedaba un poco de dinero. Hacía un año que su mujer lo había dejado para irse con un negro. Tenía gracia. Le parecía una broma. Siempre que pensaba aquello, una sonrisa torcida aparecía en su boca. La misma sonrisa torcida con la que se enfrentaba al mundo. Ahora no tenía mujer, le costaba aceptarlo, se sentía solo.
Com acabem d'escoltar, el personatge protagonista li diu en Sinatra perquè s'hi assembla. Amb aquesta senzillesa comença la novel·la, una novel·la sense floritures, amb ganes d'anar per feina i que recorda molt l'estil de Bukowski. Realisme brut, perdedors, alcohol i molta solitud. Sinatra mata les nits de feina amb una ràdio, fluixeta, i alguna revista. I allà troba un anunci per conèixer gent, un club d'amistat per correspondència. I una mica a la desesperada i sense saber què esperar, hi escriu.
Collons, només us falta la tuberculosi i alguna venèdia per tenir el pack complet de l'escriptor bohemi mort de gana.
Raül Núñez, a Barcelona, va dur una vida de bohemi pobre, com els que retratava, i sobre això escrivia, sobre la gent que es trobava a les barres dels bars del xino, sols amb els seus fantasmes, emboirats per l'alcohol i l'omnipresent fum dels cigarrets. Aquest era també el seu món, i la seva manera d'enfrontar-s'hi va ser posant-lo negre sobre blanc en una màquina d'escriure que els seus amics qualificaven de prehistòrica.
Per tal de fugir de la seva solitud, Antonio Castro, el nostre Sinatra, troba per casualitat un anunci per participar en un club d'amistats per correspondència i decideix provar sort.
Una noche le llamó la atención un anuncio que encontró en las páginas de una revista. Se trataba de un club de amistades por correspondencia. Por una pequeña suma de dinero, le harían llegar cientos de direcciones de gente como él. Podría escribirles por la noche y luego esperar la respuesta. No le pareció mal. Recortó el anuncio, escribió su nombre y dirección, lo metió en un sobre y al día siguiente lo echó al bufón. Se sintió un poco mejor.
Potser això requereix una explicació de cara als oients més joves. Estem parlant d'uns anys en què hi havia poquíssims ordinadors, No existia internet i els telèfons mòbils era una cosa que sortia a les novel·les de ciència-ficció de butxaca. Els clubs d'amistat per correspondència eren una manera de conèixer gent, però mantenint les distàncies, com els chatrooms d'internet o, si hi havia sort, el Tinder.
Ara bé, les cartes que rep Sinatra són de personatges ben peculiars.
Que peculiars ni peculiars. Friquis, però de línia dura.
La primera persona que li escriu, i de fet la més normal, és Hortènsia, una vídua.
Tengo 45 años y desde hace 10 que soy viuda. Mi vida es muy simple y un poco triste. Lo único que me da fuerzas para seguir adelante es mi único hijo, que tiene 18 años. Pero también me trae muchos problemas que serían un poco largos de explicar.
La segunda persona es un travestit.
Tengo 52 años y soy camarero de un bar del barrio chino. Mi verdadero nombre es Rosendo, pero todos me conocen por la Rosita. Usted ya me entiende. Estoy enamorado de un chico que desde hace 3 meses se ha puesto a trabajar en el bar. Se llama Ramón y también es andaluz, como yo. Él no me hace ningún caso y lo único que quiere es sacarme dinero. Hace unos días me he comprado una peluca rubia para ver si así le gustaba más. Pero nada, ha sido peor y ahora se burla de mí.
Una viuda, un travestit, a la que falta. ¿Un presidiari?
Correcte. Juan Cuevas Heredia, un delinqüent a punt de sortir de Carabanchel.
Vamos a hablar claro. Te escribo porque tienes el careto un poco agilipollado y me has hecho gracia. No suelo equivocarme con la gente. Mira, hace un mes que acabo de salir del talego. Me he tirado 5 años en Carabanchel, atrás como normada. Da lo mismo. Pero hay una cosa que la tengo clara. Yo allí no vuelvo. Antes me vuelo el tarro. Hay algo más. Si no te da mi rollo, puedes coger la carta y usarla como papel de váter. ¿Vale? Si te va bien, me escribes y me dices algo. Si no, que te den por culo.
Però no són els únics. N'hi ha més i també són especials.
Especials en plan Razbigum? Soy especial. Mira, Sinatra, me parece que necesitas hablar y si quieres yo puedo escucharte. ¿Está claro?
Sinatra asintió.
Acabo de recibir 3 cartas, Camacho. Una de un atracador que ha salido de la cárcel. La otra de una enana que escribe poemas y la última de un chiflado que habla con Jesucristo. De verdad, es demasiado para mí.
Aquesta mena de recerca d'escalf és l'esperança que manté en Sinatra en dansa, combinant les nits a la pensió amb petites aventures com contactar amb la gent del club o fins i tot fer una passada pel bingo. Un bingo luxós i lluminós. Una porta a un món que només intueix i que contrasta amb el seu. Un món que ha arribat per quedar-se, amb els diners i l'avarícia com a normes. I a part, el seu propi món, un món decadent, a les últimes, que deixa pas a la Barcelona olímpica. La Barcelona posa't guapa dels 80 que volia deixar enrere i esborrar la història recent, trista però autèntica, de la Barcelona més canalla, portuària i lumpen.
Digueu-ho clar, la Barcelona de les putes pels mariners americans.
¿Cómo van las cosas?
Mal.
¿No tienes suerte?
No.
Si quieres, se lo dejo por 20 duros.
Sinatra la miró sorprendido.
¿Qué es lo que me quiere dejar por 20 duros?
La mujer señaló al idiota. El idiota sonrió.
¿A mi hermano?
¿Y para qué lo quiero?
Trae suerte.
Dijo ella acercando su boca al oído de Sinatra.
Seguro que si se sienta a su lado, le toca el bingo.
¿Quiere decir que lo alquila?
Eso. A 20 duros, la media hora.
Vamos, mujer.
Solo 20 duritos.
Insistió ella. Sinatra se encogió de hombros y sonrió. Le hacía falta distraerse. No tenía mucho que perder. Metió la mano en el bolsillo y le dio el dinero a la mujer.
Muchas gracias, señor. Ya verá cómo le hará ganar. Sobre todo si lo puede invitar a un trinaranjus. Es lo que más le gusta.
Sinatra miró al idiota, que se limitaba solo a sonreír. Tenía una gran cabeza de dragón, ojos amarillos de huevo revuelto y gruesos labios modados. Su cuerpo era encrenque y desarticulado. No dejaba de comer pipas, parecía inofensivo.
«Siéntate»,
le dijo Sinatra. El idiota se sentó. Sinatra compró un nuevo cartón, llamó al camarero, le pidió un trinadanjus y se olvidó del idiota. A los pocos minutos, la chica del bingo volvió a empezar con los números.
24, 2, 4, 1, 1, 37, 3, 7, 6, 6.
Cuando cantado en línea, Sinatra no había acertado aún ni un solo número. En aquel momento, el camarero llegó con el trinadanjus y el idiota se apresuró a beber. Sinatra acertó 7 números seguidos.
82, 8, 2, 59, 5, 9, 23, 2, 3.
Sinatra estaba empapado en sudor. No podía creerlo. Solo le faltaba el 45. La chica 4, seguía cantando números. 1, la gente 1, permanecía en silencio. 37, el idiota no había terminado su trinadanjus.
¡Bebe, coño, bebe!
Le dijo Sinatra asfitado. El idiota lo miró con su sonrisa de siempre, cogió el vaso y bebió. Un segundo más tarde, la chica del bingo dijo:
45, 4, 5.
Y Sinatra ganó 72.500 pesetas. Cuando le entregaron el dinero, se acercó a la barra y pidió un whisky doble. Le temblaban las piernas, no podía creerlo.
Estàs escoltant Ràdio Maconda.
Ei, ens demanem unes birres i comentem una mica la novel·la?
I tant, ja triguem.
Doncs escolta, Cesc, tu aquest llibre, el Sinatra, quan te'l vas llegir?
Me'l vaig llegir fa relativament poc temps. Havia vist la pel·lícula a TV3 fa la tira d'anys. Em va agradar molt la interpretació de Landa en català, que es va doblar ell mateix perquè parlava alguna cosa de català, i la pel·lícula em va agradar molt els ambients i tal. Amb el temps vaig descobrir que hi havia un llibre i és quan el vaig anar a buscar i el vaig llegir. La veritat és que em va agradar per això, que és un llibre curtet, molt directe, molt, molt xulo.
I tu, Antoni?
Jo també la vaig llegir fa temps i també va ser la pel·lícula la que em va portar el llibre. De fet, recordava molt vagament la pel·lícula, però sabia que era una història de perdedors i solitaris, que sortia Alfredo Landa, Maribel Verdú, Sabina també, i a partir de la pel·lícula vaig arribar al llibre.
I tu, Iris, quan vas arribar-hi?
Jo vaig arribar-hi quan vaig arribar a la Biblioteca del Carmel, perquè per culpa vostra, doncs clar, jo venia de llegir coses molt elevades.
Ah, val, clar, clar.
I vosaltres em recomaneu les lectures, doncs, que s'han de saber també, i sí, no es coneixen tant. I la veritat és que el vaig conèixer per vosaltres, em vau dir que me'l llegís, me'l vaig llegir i em va agradar molt. La veritat és que el que no he vist és la pel·lícula i m'heu fet moltes ganes de mirar-la perquè això de que l'Alfredo Landa faci de Sinatra em crida molt per veure-ho. I veure, sobretot, ha de ser xulo veure tots els escenaris de Barcelona.
Sí, sí, sí. Realment és la part del gòtic que ha desaparegut, la part més del xino, diguéssim.
Doncs jo venia de llegir amb tu, precisament, el Mujeres de Bukowski.
Ostres,
I em va fer molta gràcia perquè Sinatra, de Raül Núñez, em va recordar molt aquesta lectura que havíem fet, però clar, amb tots els referents d'aquí. Llavors em va impressionar perquè era tot el trash i tota la buidor, com bruteja Bukowski, però a Barcelona.
És aquesta mena de nihilisme alcohòlic autodestructiu.
A mi el llibre m'ha impressionat molt. La veritat és que trobo increïble la descripció que fa el Raül Núñez dels personatges, de la sensació de solitud, del punt de butgeria que desprèn tota la novel·la. Però, tot i així, cal reconèixer que la història està narrada amb una barreja de tendresa, idonia i fins i tot humor que evita un dramón que podria ser.
És que aquestes històries, si no s'expliquen amb una mica d'ironia i d'humor, són impossibles, o sigui, és la part tràgica, però ostres, riem-nos en una mica, ja que no en podrem sortir, almenys ens en fotem.
I escolta, això que sempre remarquem nosaltres, que no sé per què, no sé si és una cosa de lletra ferit o què, Però sempre estem pensant en la vigència que tenen les lectures. Aquesta del Sinatra del Raül Núñez, que creus que és prou vigent encara o què?
Jo crec que una mica sí. Ja hem perdut aquella part del barri, aquest caràcter lumpen. Ara el gòtic, el Raval, és un parc temàtic de turistes, però encara hi ha llocs on aquest ambient existeix i sempre que hi ha perdedors, hi ha bars, ja s'ajunten les coses. No, Antonio?
Doncs jo no estic gaire d'acord amb tu. Jo trobo que és cert que Raval té la part turística, però també una part bastant lumpen, que ve d'un altre origen, com era abans, i penso que d'alguna manera és com un llibre que documenta una època.
Jo, emportant-m'ho tot sempre a la meva àrea infantil i juvenil, m'agradaria molt donar-los a llegir a un grup d'adolescents, perquè vegin també l'ambientillo que ells ja no podran viure, i també l'ambient ja no només de Barcelona, sinó les dinàmiques de relació social mitjançant cartes. O sigui, jo crec que els hi petaria el cap.
Sí. Ensenyar-los amb uns adolescents la pel·lícula de Francesc Betriu amb Alfredo Landa, quina impressió creus que els hi provocaria?
Doncs igual, els hi petaria el cap, perquè encara més amb les imatges d'aquella Barcelona, jo crec que no es pensen com era Barcelona abans de les Olimpiades, bueno, les Olimpiades inclús, molts ja no les tenen ni com a referent, és més de la nostra edat. Jo crec que fliparien molt fort.
Sí, sí, i sobretot el tema de les relacions socials, això de les cartes, que ho hem acotat, però és que és veritat, és que no hi havia internet, no hi havia gairebé ordinadors, la gent s'havia relacionat de les maneres més analògiques que hi ha.
Mm. Bueno, escolta,
és una relació que és més aviat una falta de comunicació, perquè realment relació a través de les cartes el Sinatra no aconsegueix.
No, però és que no hi havia res més.
Clar, exacte, és el que t'anava a dir, perquè realment ell ho intenta, però no aconsegueix establir aquesta connexió amb ningú. Bueno, escolteu, mira, arribant les birres, ens demanem unes braves.
Vinga. I tant.
Endavant. I fins aquí el tercer programa de Lectures des de Can Mans.
Ens acomiadem tot desitjant que us hagi agradat i, si Dios prové, tornarem el més aviat possible.
Som el Cesc Llaveries, l'Antoni Iglesias i jo mateixa, Iris González, amb el suport inestimable d'Albert Fernández, tècnic i mestre Jedi de Ràdio Maconda.
La sonrisa de paper y las caricias de mujer. Venga a ser feliz al paralelo y no se olvide de aplaudir si ve salir de mi sombrero de copa la palabra fin. Mañana el cabaret reinventaremos igual que cada noche
con una canción que les hará viajar a un mundo de ilusión en el carrusel del alcohol y de la fantasía.
Shh, se termina la función.